Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Una ullada a la ment comença avui amb una pregunta. Us mireu habitualment al mirall? I una segona pregunta, què hi veieu o què hi veiem? Acostumem a mirar normalment els defectes, les arrugues, per exemple. El nostre coach de capçalera, el Jordi Llong, avui ens proposa tips d'allò que hauríem de veure, de mirar realment i que no veiem. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, i per això ja en tenim el nostre coach de referència, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí gaudint d'una mica de sol, ja ens tocava una mica, perquè ara ja podem tirar-nos la temporada sense queixar-nos de l'aigua.
Això t'anava a dir. El tema de la sequera aquest any, jo crec que ja l'hem estalviat, eh?
Ja, no, ara ja ens podem dutxar més rato, en fi.
Posar la piscina i aquestes coses.
I tant, i tant. A veure aquest estiu que ens depara. Que arribarà sense donar-nos en compte, perquè el temps, noia, fa 4 dies menjàvem torrons, ja s'acaba gener, en fi.
Ja ha acabat gener, estem a punt de carnaval.
Sí.
És tremendo com passa el temps.
Ens passa per sobre sempre, carinyo. Així funciona, això.
Déu-n'hi-do. Escolta, comentava la Sílvia el tema que portem avui. Molt interessant.
Sí?
Què veus quan et mires al mirall?
Uau!
Molt potent, uau.
Sí, no? Sembla senzill, però uau. Quan el dius, s'erissa hasta la pell. Que xulo aquest tema que heu proposat. Em sembla brutal. Sí, home, el mirall, que ha sigut objecte de contes, de fantasies de la gent, el mirall màgic, etc. No? Uh-huh. I de vegades és veritat que ens hauríem de parar a pensar què veiem, no?, quan ens posem davant d'ells. Perquè quan tu mires a un mirall, Lourdes, tu no veus, no veus només tan sols una cara. Tu veus una història. Uh-huh. Tu et plantes allà davant i estàs veient tota una història. No? Veus pors, veus batalles silencioses, i veus allò que t'obsessiona. M'explico? O sigui, al final no estàs veient una realitat, sinó que estàs veient un conjunt de coses que tu portes a damunt i que quan et mires te la reflexa. No solament et pot reflexar arrugues o cansanci, no? Reflexa un caràcter, reflexa... Sobretot en què t'has convertit o en què creus tu que t'has convertit. Per això, per mi, és molt important aquest tema que heu proposat pensant, és que és veritat, és que tu no veus... El mirall no menteix. Ets tu el que et menteixes a tu mateix. Al final és, què estàs veient? O què vols veure? Si és positiu, és molt probable que vegis una persona disposada a tot, il·lusionada i preparada per gaudir un dia, que hem de dir que el temps passa volant. Si la teva vida t'ha convertit en algú més negatiu, al final el que acabes és veient, uau, com passa el temps, que trist, ja veig arrugues, ja veig una persona cansada, ja veig, no? Uh-huh. Mira, el problema està amb nosaltres. El mirall no enganya, però hi ha persones que no es miren, es jutgen. Normalment, la majoria, fem això, no ens mirem amb mirada neta, sinó que ens jutgem a nosaltres mateixos. Ens critiquem o ens comparem.
És una realitat distorsionada, no?
Efectivament. Bàsicament, el que fem és, o ens critiquem, uf, mira, ara m'he engreixat, ara mira que no sé què, mare meva, com m'he envellit, l'edat que jo tenia. O et jutges, però també... O et compares amb altres. És que si estigués com fulanito o com manganito, quan ell segurament o ella també està fent el mateix, no? Uh-huh. Per tant, jo llenço el repte des d'aquí i de convertir la mirada al mirall en un acte de valentia. En un acte d'acceptar allò que veus, en un acte d'acceptar-te i amb un acte de ser, amb un acte de ser valenta i valent i millorar allò que veus que no t'acabi d'agradar. Punto. Uh-huh. Això és el que hauria de ser un mirall. Un acte de valor. És a dir, m'enfronto a tu, em veig, m'agrado, perquè ens hem d'agradar i ens hem d'estimar. És igual. El temps passa, la bellesa, pot ser més guapo, pot ser més lleig, pot ser més prim, pot estar més gran, però és un acte d'estimar-se, no? Si no... Recorda allò que poso sempre, que faig d'exemple, no? Que anem amb un avió i la mascareta que te l'has de posar tu primer. Si tu no t'estimes, no t'estimaran. Si tu no et veus bé, quan surtis, traslladaràs aquesta imatge als altres. Sortiràs cap boig, cap cotx, caminant malament. No acabaràs d'expressar tot allò de que tu pots ser. No? Una de les altres preguntes que ens podríem fer no és què veus, sinó si t'agrada la persona que estàs veient.
Clar.
Si t'agrades a tu mateix. O estàs vivint com algú que es respecta. Perquè també és una, a més un acte de valentia, mirant-se al mirall, reflexant-se a nosaltres mateixos, s'hauria de convertir en un acte de respecte. Em respecto perquè sóc el que sóc, perquè he viscut el que he viscut. Punto. I estic molt orgullós i orgullosa d'haver-ho fet, no? I això ens convertiria en persones, de veritat, potents. Molt potents, molt potents.
Ens fa por el que veiem? És a dir, a mi em passa, ara estava pensant, no, el que has dit, de més gras, no? M'estava recordant de quan veus una foto, és a dir, és com que no ets del tot conscient del que reflexa o del que reflecteix el mirall, no? És com que tu tens una visió de tu mateix i quan t'exposes dius, ostres, no, potser és pitjor, no, del que estàs veient.
Sí.
No sé si m'explico gaire.
Sí. És que acabem, fixa't, li estem donant un poder que no té. Ho dic en sèrio, no? El mirall. Al final, nosaltres mateixos estem convertint en un tribunal i nosaltres som el jurat i dictem sentència. Sí?
Jutge i tot, no?
Jutge, sí, i butxí, tot. És el jutge, el butxí, és el jurat, és tot, no? I el convertim en un tribunal i, no, i o sigui, el convertim en allò que no és, no? Hi ha gent, i he parlat amb gent, he treballat, que tenen por a mirar-se al mirall. Hi ha gent que em reconeix que es mira molt poc al mirall perquè no els agrada el que veuen. I això és un acte d'injustícia i perdoneu-me que ho digui, de covardia. És a dir, perquè al final, no, tots som dignes d'estimar-nos a nosaltres mateixos, no? I agradar-te allò que veus. I no posar-te davant... És que tu imagina't, no? La persona que converteix el mirall en un tribunal, converteix a la societat, converteix al carrer, converteix els amics en un altre tribunal. És a dir, va amb peruca perquè... se sent jutjada sempre, aquesta persona. M'entén? Quan no hauríem de jutjar mai a ningú, però menys sentir-te juzgat tu mateix, perquè el més segur és que ningú et jutgi. Però tu sí penses que els altres. I això et converteix en una persona covardida, etcètera, etcètera, etcètera. No? Per tant, el mirall, com hem dit, s'hauria de convertir en un acte de, sobretot, de rebeldia. De dir, no, jo me'n tinc a agradar, però sobretot que et mostri allò que és el que no t'agrada, sí? Uh-huh. Per canviar-ho. Si hi ha alguna cosa que no t'agrada, canvia-ho. Com deia en Joe Dispenza en el seu llibre, no? Si no t'agrada la teva realitat, t'hauràs de convertir en una altra persona. No passa res. Pots canviar coses, pots canviar-la. El que no et pot és acobardir i, sobretot, això, convertir-te i, al final, això, no? Dir, pues, estàs condenada, ja està. Pues, escolta'm, no?
Déu-n'hi-do, molt profund,
sí,
eh?
Sí, no, és que clar, és que ens sembla una tonteria aquesta mirada que fem cada dia en el mirall, no? I aquests complexes que nosaltres mateixos, és que veus, em torno a engreixar, és que oh, aquesta arruga que tinc aquí, oh, m'he quedat calvo, no tinc ni un pèl ara, no sé què, saps? Bueno, no? Com si... Primera, ens costa, que és un altre programa que podríem fer, acceptar el pas del temps, quan el temps això és un imponderable, no? No es pot evitar, i seria molt xulo que camineixim al seu costat amb respecte i amb la mirada alta, però no. Tu fixa que quan som joves volem ser grans i quan som grans ja voldríem ser joves, sí? Sí, quan joves,
som la contradicció en potes.
Sí, però te'n recordes o no? Sí. No? Quan tenies 14 o 15 anys volies ser gran, sí, per poder tenir cotxe, per poder tenir nòvia, per poder sortir, per tenir nòvio, i després ja voldria... Bueno, al final es tractaria, si l'ésser humà fos conscient de lo poc temps que estem aquí. De vegades veus programes, Lourdes, i oients, que et parlen de milions d'anys, no? De quan es va formar la Terra, sí. 500 milions d'anys. I dius, és que jo és ben bé que no sóc ningú. Perquè jo estic 100 anys com a molt, pol·lulant per aquesta Terra, i és una trepitjada insignificant per lo que és l'univers, no? Bueno, doncs... quan gaudim d'aquest temps, no? I sobretot estimem-nos i respectem-nos, no? I no convertim el mirall en un final de la història, sinó com un punt de control de la meva història. No sé si m'explico. Al final, no és uau com estic, sinó és la meva història m'ha portat fins aquí i ara vull controlar i vull millorar, no? És com quan tu et marques un objectiu, tens punts de control. Bueno, doncs convertim el mirall en un punt de control més. Si hi ha alguna cosa que no ens agrada, ho arreglem. Hi ha coses que ens poden arreglar, doncs disfrutem-les. Que a mi fem més vell de lo que era, evidentment, sí. I seguirà passant, no ho canviaràs.
Seguirà passant. Això significa que estàs viu, no?
No, efectivament, no? Que estàs... Sí, ja ho diu que ningú s'hauria de queixar d'arribar vell, perquè hi ha moltes persones a què se li nega aquesta oportunitat. I és veritat, Hi ha moltes persones que se'ls nega poder arribar en aquest punt, no? Però, per tant, jo crec que és un tema de com enfoquem la mirada. Quines ulleres ens posem, sí? Aquelles negres que ho veuen tot negre, que hi ha gent que se les posa des de bon matí i ja viu amb això... o les ulleres clares. Per tant, si jo miro el mirall, si busco defectes, trobaré defectes. No dubtis. Però jo, tu... ara, si busco senyals de vida, si busco força o busco coherència, les trobaré. De què es tracta? D'ajustar les veles, d'ajustar el rumb. De dir, bueno, bé, puc canviar algunes coses? Sí. Al final és... allò que deia, no, senyor, dona'm sabidoria per diferenciar què puc canviar i no puc canviar, perquè si no, ampliaré la força amb tot allò que no puc canviar. Clar. I això em desgastarà. Sí?
Hauríem de fer algun exercici de, ostres, del que deies tu, no? De mirar-nos cada dia i
sí,
canviar la perspectiva, no?
Sí, jo diria... per exemple, una de les coses importants l'hem nombrat ja, no? Quan tu et mires al mirall, pues, el que hauries de veure, dignitat, veure algú que mereix respecte, perquè és una vida. És que tots nosaltres som una vida, som un llibre, som una enciclopèdia, perquè tots hem viscut coses diferents, tots hem sobreviscut, hem travessat un desert, que és la vida, que de vegades... jolín, doncs és complicada, no? Tots hem passat, tots podríem escriure moltes coses. Per tant, el primer que hauríem de veure és dignitat. Què més hauríem de veure? Responsabilitat. ¿Vale? No ets una víctima de les circumstàncies, sinó algú que les ha cobert bones i dolentes i que encara pot prendre decisions. Per tant, responsabilitat. Qui ets realment, no? Aprenentatge. També podríem veure aprenentatge. Quan ens mirem al mirall, més enllà de si estic més guapo o més lleig, és aprenentatge. Que cada cicatriu emocional que hem tingut a la vida, o cada fracàs, o cada decepció, perquè ens decepcionem molt, no sé si estàs d'acord, però l'ésser humà en si mateix també et decepciona. Quan fas coses i després no ets mai recompensat, etcètera. Però això hauríem de veure com una experiència acumulada. Si no passem per aquí, és com els nostres fills. Nosaltres hi podem explicar el que sigui, però ells han de passar-hi. Sí? I, per tant, una de les coses que podríem veure és això, no? I coherència, no? Ja n'hem parlat, també, d'això. La pau interior, jolín, no ve de fer-ho tot bé, no ve de ser perfecte, ve de la P de perfecció, ve de la P de progrés. Per tant, hem de tenir coherència. La vida, l'important és progressar. Arribar, que és molt important, que molta gent, ja ho hem dit, no ha arribat, i tu, per almenys, has arribat, i vas vas progressant. Mai serem perfectes, ningú, no n'hi ha, no existeix, la perfecció és mentida. Mm. És una mentida que ens han vengut, sí. Vull dir, una persona perfecta no és real i, per tant, la perfecció no existeix. Això t'ho poden vendre en els llibres, en els cuentos o on vulguis. Eh? O tu, quan una persona creu que és perfecta, en 10 minuts que estàs amb ella, te'n dones compte que t'està fotent una bola ja.
Sí? Tal qual.
I si m'agradaria dir-vos, no? Coses que hauríem d'intentar evitar des d'avui. Perquè està molt bé que parlem de les coses que hauríem de veure, però mirar només defectes. A partir de demà no mirem els defectes. Ja els coneixem, ja els tenim, ja sabem que estan. Eh? Uh-huh. Vale? Sinó veure amb una mirada objectiva. De dir, pues que bé, no? Que he arribat a on he arribat, mira com estic bé, estic saludable, tinc això, tinc allò, etc. No? Mirar més enllà del mirall. Ser capaços de travessar el mirall i en vez de veure un reflex, veure un projecte, veure que hi ha una persona que té projectes. Eh? Per tant, és una possibilitat més de mirar més enllà. Ja no veig un reflex d'una cara, sinó veig una persona que té projectes. Que guai, no? I que avui, mira, em marcaré pues, un rato d'aquests superxulos, no? Etcètera. No?
Seria com una visualització. Seria com un tipus de visualització.
Sí, clar, sí, bueno, és que estem parlant de visualitzacions, com que el coaching s'utilitza molt i són super, super útils. Et dic perquè canvia la perspectiva de la vida. O sigui, això que estic dient jo és un exercici que he fet una temporada, et canvia la perspectiva de la vida. De vegades, petits canvis fan grans, grans, grans vides. Perquè, n'hem parlat moltes vegades, tenim hàbits perniciosos i si els canviem, això de, per exemple, aquesta, no? De llevo, miro, i el que veig és una persona que avui té projectes, que fa il·lusió fer èquids, que vull crear moments especials, que ja n'hem parlat també d'això, de com crear moments meravella. Pues avui aniré a passejar, ostres, quin sol que fa, pues sí, avui trauré mitja hora per passejar pel mar, per la platja, per la muntanya, on estiguem. Efectivament, és per mi, per mi, és un dels petits grans canvis que et poden donar una vida diferent. No ho dic en sèrio. Perquè, mira, nosaltres ens dutxem, no? I estem despullats, allà som nosaltres, eh? Però ens comencem a vestir i ja comencem a pensar en qui veurem, on anirem, i ja ens volem adaptar en aquell moment, en aquelles persones, en aquell grup, i llavors ens mirem al mirall i ens comencem a juzgar o a criticar, no? Ostres! Pues no. Fas una bona dutxa, et vesteixes com et vingui de gust, i si t'has d'adaptar a un grup pel que sigui, perquè tens una entrevista, val? I de dir, ostres, hoy voy a romperlo todo, vamos, que voy a por todo, no? Bueno, pues és un canvi, un gran canvi, de que el que veus i el que et reflexa fa que la teva vida pugui canviar. Per què? Perquè canvies la teva mirada sobre el món. Què puc fer diferent a partir d'avui? Això seria, sí? Uh-huh. La gran pregunta. Perquè la culpa, la responsabilitat, la por paralitza. La por mata, t'ho dic en sèrio, però no mata físicament. Mata oportunitats, mata il·lusions, mata el teu entorn. Et converteixes en algú que no té llum. I del que estem parlant és de convertir-te en un ésser de llum. Algú amb llum, algú que quan surt s'il·lumina i il·lumina la resta. I una de les coses que de veritat que hem d'oblidar és comparança. No hi ha dues persones igual, no passa res. No ens hem de comparar perquè sempre acabaràs perdent, perquè acabaràs mirant allò que tu no tens. Si no et compares i dius què és el que tinc, que és un dels grans defectes de la societat d'avui, que parlem molt de del que ens falta, però no de del que tenim, uh-huh. I tenim molt, sí. De moment tenim vida, tenim una vida, tenim un entorn, tenim una família, tenim uns moments, tenim, no? Una, doncs no sé, si parlem per Catalunya, jo crec que tenim un país meravellós, uh-huh. Amb mar, muntanya, amb moltes possibilitats, no? Però aquesta és la gran... Perquè si tu et comparessis per afavorir-te tu, estaria bé. Però és que el problema de la comparació és que sempre ens comparem per sortir pitjor. Fixa't, aquest té pues, un cabell i jo sóc calb. Uf, no? Sí, sí o no? És sí. Que sempre acabem comparant per lo dolent, no?
Sí.
Per tant, mira, jo m'acabaria una frase de que la comparació mata la identitat. Ja, que m'entenen. Sí, més potent, no? M'acaba de... acaba de venir al cap, però és que és veritat, eh? La comparació et mata la identitat. Ja està. Ja no ets tu. És algú que vol copiar i portar el que tenen els altres. Quan no saps tot el dolent que tenen els altres, que tenen la seva pròpia, la seva pròpia història, eh? La seva pròpia pel·lícula. Mira, no sé si ens queda gaire temps o no, però...
Un minutet i mig.
Jo m'agradaria que fessin... Bueno, és que aquest tema dona per molt més, però bueno, simplement jo el que m'agradaria és que fóssim capaços de retrobar-nos amb el nen interior. Vull dir, ara ens sonarà una mica tot això a poètic o a... no sé. Però nosaltres el treballem molt, el tema del nen interior, però de trobar-se una altra vegada amb aquell nen que vivia la seva curiositat, capacitat d'assombrar-se amb tot i l'autenticitat. També perquè no hem deixat mai de ser nens. Tots seguim necessitant que ens abracin, de veritat us ho dic, que ens estimin, sentim-nos protegits, tant a fa homes que dones, tots necessitem. I això és el mateix que necessita un nen. Passa que nosaltres ens fem grans, home, això de que t'abracin ja és lleig, no? Això que facin un petó, o sentir-te protegit et fa com més covard. No, no, no. Seguim sent nens i seguim necessitant tot això. Per tant, és... aquest nen s'ha quedat aquí, no has desaparegut. L'has tapat tu amb moltes manies i amb moltes capes. Per tant, a mi m'agradaria pensar que la gent és capaç de trobar-se amb aquest nen interior. Val? I que la pròxima vegada que ens mirem al mirall, vull dir, que no ens preguntem si ens agradem o no. Oblideu aquesta pregunta. Pregunta si se sent fidel a tu mateix. Ja. Sóc aquella persona que volia ser? Si jo parlés amb aquell nen que jo era, estaria d'acord amb el que sóc avui? Sóc feliç? Preguntes d'aquest tipus. Què puc fer per ser feliç? Ja està. Perquè el problema no és la imatge. El problema és qui habita aquella imatge. I aquesta és la gran pregunta. Dic que... Déu crec que és una bona manera de que ens plantegem.
Déu-n'hi-do, ho deixo així. Ho deixem sí. Aquí, jo no dic res, perquè m'has deixat pensant moltíssim ara mateix.
Sí, no, és veritat. I això m'agradaria que els altres també, no?, els poguéssim deixar pensant, perquè només que acabin una petita cosa, hi haurà un gran moviment. O sigui que...
Jordi Llonc, fins d'aquí un
mes. Profund. Vinga, guapa. Pues moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu.
Ara ens mirarem de forma diferent, buscarem altres coses quan ens posem davant d'un mirall. Si voleu recuperar aquests tips, aquestes propostes que ens feia el coach Jordi Llonc, podeu trobar La Ullada a la Ment al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Un minutet i ens plantarem a 11:45, escoltem aquest darrer flash informatiu, ens posem al dia, què està passant avui a l'Alt i al Baix Penedès, i ens retrobem d'aquí a pocs minuts amb Víctor Cornejo, el nostre divulgador enogastronòmic per excel·lència, amb el seu De Vinyes i Vins. El Víctor aquesta setmana ha fet la visita obligada pel sector vitivinícola, que és passar per la Wine Week, per la Barcelona Wine Week, i compartirà amb nosaltres preocupacions i reptes dels penedesencs que hi són.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa, començant per explicar-vos que està en marxa el nou model de contenidors de residus a Torrelles de Foix. Aquest dilluns s'ha desplegat la substitució dels contenidors de residus pel nou model amb sistema d'obertura i tancament. Durant aquesta primera fase d'adaptació, els contenidors estaran oberts. Amb tot, es recomana als veïns i veïnes que facin ús del clauer i l'aplicació mòbil per tal d'adquirir els hàbits d'aquest nou sistema. Aquells que encara no hagin recollit els clauers personalitzats o vulguin més informació, poden adreçar-se els dilluns de 9 del matí a 11:45 i els dijous de 11:45 a 14:00 a l'Oficina de Sensibilització Ambiental, instal·lada a la sala de plens de l'Ajuntament de Torrelles. Les bateries de contenidors, amb les diverses fraccions, ja s'han distribuït pel nucli del municipi, veïnats i urbanitzacions, tot i que encara en falten 5, 2 a la Plana de les Torres, un a Can Coral, un al Terme i també un al centre, que està previst que s'incorporin en breu. S'han presentat els tercers premis del Penedès Institut d'Estudis Penedesencs amb l'objectiu de seguir fomentant la recerca al territori. Ahir, a l'Institut d'Estudis Penedesencs i la Fundació PINAE, amb el suport dels Serveis Mèdics Penedès, presentaven la tercera edició d'aquests premis Penedès. L'objectiu d'aquests premis és potenciar la recerca sobre el Penedès mitjançant la concessió de premis econòmics a treballs de recerca de segon de batxillerat dedicats a diferents àmbits. Per la seva banda, cal dir que el director de la Fundació PINAE, Joan Melero, lloava els premis per estimular la recerca i el pensament crític entre els joves. La data límit per participar en la convocatòria és el 22 de març i el veredicte amb els guardonats serà el 22 de maig. Com a novetat, a banda de la dotació econòmica, aquest any els treballs guanyadors es publicaran a la revista del Penedès de l'Institut d'Estudis Penedesencs. I Subirats homenatjarà Muriel Casals en el desè aniversari de la seva mort. Els dies 13 i 14 de febrer, Ordal i Sant Pau d'Ordal acolliran diversos actes d'homenatge a l'economista i activista política Muriel Casals, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'Ajuntament de Subirats ha organitzat les activitats amb l'objectiu de recordar la seva figura i el seu llegat en la defensa de la cultura i la identitat catalana. El programa inclou una xerrada el dia 13 de febrer a l'Ateneu Hortalenc, conduïda per la comunicadora Rosa Vendrell, i un acte de memòria el 14 de febrer a l'Espai Memorial Muriel Casals de Sant Pau d'Ordal. A les jornades hi participaran la membre de la Junta Directiva Nacional d'Òmnium Cultural, Rosa Oliver, i la germana de Muriel Casals, Isabel Casals, amb acompanyament musical i la renovació de la placa de l'escultura de Pàmpol. Els actes compten amb la col·laboració d'Òmnium Cultural a l'Alt Penedès. I hem de parlar també dels gols del club de futbol Calafell dedicats a Alejandro Ollonarte, lluitador contra l'ELA. El club llueix a la seva samarreta la imatge d'un afeccionat recordat com a homenatge a la seva força i superació. Cada gol que marca el club de futbol Calafell aquesta temporada té doncs un significat especial. És un homenatge a Alejandro Ollonarte, un afeccionat molt estimat que va lluitar contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, i va morir el juliol passat. Amb el permís de família, el club ha incorporat la imatge d'Alejandro a la seva segona equipació, representat amb el número 10 i celebrant una victòria, amb el símbol de força que inspira l'equip en cada partit. Tot i que no va ser jugador de futbol ni d'hoquei, va ser un seguidor apassionat dels equips de Calafell i va deixar una profunda empremta entre els companys i la comunitat esportiva. Ha rebut diversos homenatges d'entitats locals i ara el club de futbol s'hi ha sumat amb aquest gest emotiu que vol premiar la seva actitud de superació. Actualment el Calafell competeix a la tercera catalana del grup 16 i el president del club ha expressat l'esperança que aquest any es puguin dedicar a un gran èxit esportiu a memòria d'Alejandro.
Penedès en xarxa.
Sempre és una incògnita saber per on ens durà el Víctor Cornejo, però sempre ho gaudim i molt i aprenem, el de Vinyes i Vins. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
És veritat, eh? M'ho dius just quan arribes o ho descobreixo sobre la marxa, però sempre ens sorprens perquè al voltant de la cultura del vi toquem moltes tecles sempre amb tu.
És que hi ha moltes coses, en realitat, eh? De vegades només ens quedem en aquesta part bucòlica i la part de, evidentment, que és molt important i és la que més o menys porto jo, que és la de beure vi, no? I, però clar, hi ha tot un món aquí al darrere. Avui deixarem aquesta part una mica, això que em deia, bucòlica, i anirem una mica a parlar de mercat, de com està la situació tot plegat. I ho faig arrel d'unes converses d'aquesta setmana estan la Barcelona Wine Week, a Barcelona, no? Aquest esdeveniment que més li diuen, no?, com l'esdeveniment imprescindible del vi espanyol, o sigui, s'ha traslladat fins i tot a més enllà, déu-n'hi-do la representació que hi ha de tot arreu de l'estat espanyol i de DOs i de petits i grans productors. Per tant, s'ha convertit en una mostra, una fira de referència. No és una mostra, és una fira, amb tots els noms, no?, fira de mercat de vi, que a més han augmentat pavelló, o sigui, unes cosetes que semblava que no, no? Jo potser l'any passat o potser fa o algun programa sortia doncs, que Barcelona Wine Week no li donava gaire importància, però en realitat ho té, o sigui, ho vaig copsar, que hi havia doncs almenys una afluència de gent i sobretot per part dels productors.
És visita imprescindible?
És visita imprescindible, evidentment és només per professionals, o sigui, és només allò de... però jo crec que qualsevol que tingui una parada, diguéssim, no?, que pugui atendre en vins des de bars, restaurants i també doncs, aquells que es dediquen a la distribució o que té aquella botigueta, no?, han de passar per allà, perquè la realitat és que copses bastant bé de quina és la realitat també de cada regió i copses bastant bé, sobretot, de la realitat del vi català. En això vaig una mica. Clar, vaig anar a visitar amics, vaig anar a visitar gent coneguda també, no? No hi anava expressament a comprar, anava també a conèixer, no?, però sobretot de veure doncs, allò, la presència d'algunes persones que conec, no?, i que alguns són molt petits productors i que estaven doncs, en diferents grupets, no?, donant l'oportunitat també a diferents associacions de cellers, com per exemple Vida Penedès, que n'hem parlat aquí alguna vegada, i que estaven allà presents, i per tant, copsar una miqueta com era la realitat de tot plegat. I això em porta doncs, a extrapolar una miqueta. Ahir vaig fer una mica de deures de buscar a veure com estaven les xifres. Una de les preocupacions generals que hi havia era, sobretot, qui passaria per allà. Clar, els cellers grans, o aquelles que, no, les empreses grans tenien el seu espai, no? Els grans cellers, i sobretot el Penedès, o sigui, teníem una representació gran, evidentment, les grans marques, Torres, Codorniu, Freixenet, tenien els seus estants, no?, molt ben preparats, molt boniquets, no?
I deuen enviar moltes invitacions, no?,
això a clients, mateix, proveïdors... Això mateix, clar, sí, la cosa és que és un lloc de reunió, i sobretot aquells que els hi compren a l'altra punta de l'estat espanyol, doncs aprofiten per venir a Barcelona, els conviden i passen per allà, els saluden, no?, i fan també aquesta acció comercial, però també aquesta fidelització amb aquestes persones.
Estrenya vincles, no?
Això mateix, és una miqueta com, ja t'hi poso cara, no?, que tu em compres vi, no?, ets el distribuïdor meu d'aquella zona, no?, d'aquella comarca, no?, i d'aquells bars, no?, que de l'altra punta. Ara bé, la realitat dels cellers més petits doncs, és diferent, és estar tallant l'estant, de vegades sí que tens algunes l'oportunitat de tenir unes cites, però després, si no, és esperar que passi algú. I la cosa és que...
I que li cridis l'atenció amb el teu petit estant.
Això mateix, el petit estant, que era molt comú a tothom, no? O sigui, per tant, bastant democràtic tot plegat, diu, què fa, no?, que algú es passi per allà, tasti el teu vi sent diferent com és, no?, i que l'entri en el seu establiment o l'entri a la seva distribució, no? És totalment atzarós. I llavors aquesta inquietud és bastant gran, és la veus, no?
Clar.
Bueno, que vingui la gent, tasti...
A més perquè requereix un esforç ser allà, cada dia,
això mateix,
pagar aquells metres quadrats.
A més, transmetre tot allò que vols transmetre a través dels teus vins, no? I sobretot si ho coneixem, per exemple, aquests petits productors del Penedès, que estan fent molta feina, molt bona feina també, en tant a qualitat, en tant també amb el que és doncs, això el respecte també per l'entorn, no?, el treball de les vinyes, tota aquesta feina que hem parlat moltes vegades per aquí. Doncs com ho transmet això en fer el teu tastet amb els vins i que aquests diguin, ei, aquest és el vi del Penedès nou que m'emportaré jo al meu país o a les meves contrades, no? A mi una de les coses que, clar, deien molts d'ells, bueno, si té la sort de passar algú aquí que m'obre un mercat, perfecte. Tots com que són molt humils, jo el que vulgui és que els agradi, no? I al final diguin, ei, he provat coses molt xules del Penedès que no coneixia, no? Després altres que sí que van una miqueta, doncs allò d'afirmar-se una miqueta en la situació en la que estan, no? Però deixa'm fer uns 5 cèntims també, al final, què és el que, com què representa el mercat, no? Per exemple, en el sector del vidre, aquestes dades estan tretes a Generalitat, perquè les podeu consultar, d'acord? Sobretot si aneu a la secció Acció de GenCat, no? Que tenen tota la part empresarial, no?
Tota l'estadística.
L'estadística empresarial, no? I la sector vinícola, vitivinícola, no representa el 3% del PIB industrial agroalimentari. Si ens n'anem, clar, el sector, ja ho sabeu,
Clar, no, la nostra sensació és diferent.
És diferent perquè vivim en un entorn de
perquè
producció.
Perquè aquí representa un tant per cent més elevat.
Clar, clar, més elevat, però si parlem
però
de Catalunya...
Però no podem extrapolar,
No és tant, i això només, i es copsa només en venda d'ampolles de vi. O sigui, al final és això. O sigui, al final és el mercat de les ampolles de vi, no? Aquí ja no entra tot el fet cultural que sempre parlem, O sigui, al final anem aquí parlant de números.
I tots els sectors que pivoten al voltant d'aquestes ampolles, no?
Però la realitat també, i és una cosa que també copses, no?, en el moment que estàs allà a la Barcelona Wine Week, i que és la realitat, el 90% dels cellers són petits o mitjans, o sigui, de producció petita, de producció al voltant dels 10.000 ampolles, no? I que, o sigui, al final... te'n vas a celler molt petit i cada vegada més, perquè al final doncs, tothom doncs, vol veure com rendibilitza, no?, tota aquella producció del vi. Per tant, trobem molts casos d'aquests. Això sí, aquesta també és important i que té a veure molt amb el mercat que s'obre en la Barcelona Wine Week. El 20%, del 20 al 22%, Catalunya concentra el valor total de l'exportació de vi de l'estat espanyol. És a dir, 20-25%, 20-22% del que es ven de vi a l'estat espanyol a fora... és català. Per tant, hi ha com una pressió. Aquí hi ha una pressió. Hi ha una pressió molt gran, perquè una pressió que té a veure, ara després ho trauré, la pressió en aquells cellers que depenen de l'exportació, no? I ja ho sabem, tots aquests canvis volubles de segons quins mercats o de quins caps d'estat, no? Fan doncs que tot això es trontolli una miqueta,
no? I pateixes.
Per tant, és un sector que es podria dir que s'està atomitzant, no?, petits productors, però que molts d'ells tenen gran projecció internacional. D'alguns que vaig conèixer, però el meu vi, sí, aquí vaig a veure si algú el coneix o que vingui a algun restaurant de Barcelona, però jo tinc un exportador a Japó que s'emporta tants, no? I al final et quedes amb aquesta idea, no? O alguns dius, no, però part del meu cava se'n va a Bèlgica. No? I amb allò és amb el que aguanten. No?
Diu,
no.
Parlem de petits i mitjans.
De petits i mitjans, De petits i mitjans en el qual potser en una fira, potser en una visita a la zona, els van conèixer, van dir, ostres, això està bo. Per què està bo? Perquè al final són productes de bona qualitat. I dius, ostres, però al final també entra l'atzar aquí. Sempre és allò, fas bona feina, però fas tan bona feina com el del costat, com el d'altre. No? Jo veia aquí com una... competència sana, però a nivell de com poden funcionar les vendes, dius, ostres, quin tries, no? Perquè al final és tries el primer que t'ha sorprès, no? És una cosa que és molt, molt curiosa.
Sí, sí, i els futurs clients teus o distribuïdors passen unes hores a la fira... comencen per on comencen i topen amb tu,
clar,
o no?
Clar, 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 i dius... I és una cosa que també, quan anàvem amb... passejant i tastant, no? Dius, ostres, no, això és guai, això és l'altre, això és molt bé, aquest alfatal, l'altre alfatal, perquè us coneixem, no? Però una persona neòfita en aquest aspecte, dius, ostres, quin xarel·lo més xulo, no havia tastat res igual, no? Perquè em fan nous xarel·los. Però possiblement dius, ostres, aquest m'agrada. I el del costat dius, ostres, quin xarel·lo més xulo també.
També.
Amb qui em quedo? Doncs potser amb el primer. O ja ha tastat un xarel·lo xulo, ara me'n vaig a buscar...
Ara vaig a buscar altres coses.
Em vaig a buscar aquella garnatxa de Terra Alta, no? Al final, no?, és aquesta cosa així com molt, molt així. Altres dades. Estem també en una situació, que això ja ho parlarem un altre dia, perquè ja ho tinc reservat com a tema, en què bevem menys vi.
I sí, és cert. És
una
cosa... És preocupant.
És preocupant... preocupant per tots els que...
I sembla tendència, sembla que anima més.
És una tendència, aquest any han sortit també les xifres també a nivell internacional i després ho marcarem, que també és una cosa que m'afecta en l'altre, en el meu àmbit professional, no, que també mengem menys formatge. Per tant,
també?
Sí, també està caient.
Què fem? No bevem, no mengem?
No bevem, no mengem, només prenem aigua embotellada i em sembla que ens anirem per aquí, Però sabeu que l'altre dia que vaig parlar sobre el vi sense alcohol, doncs sembla que és el que té marcat. També hi havia uns parells, tres estants que apostaven per això i es parla del clúster del vi 00, no? I es parla també, doncs, això de les mesures tecnològiques per aconseguir això, perquè és un mercat emergent. Per tant, tenia el seu lloc, allà, el 00. O sigui, també això també està bé per veure-ho, no? Que hi ha un mercat que també és molt interessant en aquest aspecte. I a Catalunya, doncs, el que tenim és que al final el comerç o la venda a Catalunya és menys del 35% del vi que ens consumeix a Catalunya és de DOs catalanes. Aquesta també va molt en sintonia amb com es mou el mercat, no? Al final...
Pensava que la Riojitis estava superada.
Doncs em sembla que no, Si anem amb dades, doncs al final no.
No, i tant.
Em sembla que no, Aquí també entren vins en CDO, no? També hi ha molt de
vi de taula.
Vi de taula, no? Vi de granel, no? Vi d'oll, no? Que això encara continua i que continuï també.
Per
no?
molts anys.
Per molts
sí,
anys,
sí.
Perquè al final també és un que té a veure amb la cultura del vi... Però després de les xifres oficials, doncs tot això doncs, queda... Doncs,
no queda recollit.
No queda recollit de manera correcta, no? I després, per la resta de l'estat espanyol, assorbeix prou, perquè també 25-30% del vi que es consumeix, com ho he dit, no? És de cellers catalans, no? Consumit a l'estat espanyol. Per tant, veiem que hi ha un sector, que hi ha un lloc, que hi ha un moviment, no? Però és com una mica desequilibrat o no el que esperàvem, igualment. El que dèiem del consum, ha caigut un 30% des dels anys 2000. Això també ho havíem dit alguna vegada aquí, 30% de consum aquí estem parlant de l'estat espanyol, vale? I en la qual hem de col·locar, jo crec, que el vi allà on toca, no? En tema del mercat. No ho podem donar tot el vi. És això. Això també és molt català, allò de no posar els ous a la mateixa panera. I aquí jo entro i quan feia els números dic ai, no? I molta gent s'està diversificant, persones estan diversificant, sobretot amb els tipus de client. Qui compra vi? No? El mercat més gran era, en el seu moment, eren els supermercats. Vale? El supermercat, el lineal de supermercat, és un dels que compra més. Anem cada vegada més al supermercat, aquesta és l'altra, la gran superfície. Per tant, també
volem tot
tipus
allà.
De vins, ho volem tot allà,
sí,
en un moment.
Compra única.
Compra única, en un únic moment, no? En detriment dels mercats, en detriment doncs, també de la botiga especialitzada. Vale? I, per tant, el gruix...
Perdent l'assessorament de l'entès.
Clar, i per tant... coses que cridin per l'etiqueta, no? Allò que també...
Marketing.
En algun marketing, no? Que entra més cap aquí. Gran distribució, gairebé del 45-50% del volum se'n va cap a supermercat. Això també és important, perquè al final aquell celleret petit que no té entrada perquè no té volum per poder entrar aquí... com ho fa, no? O sigui, són uns dels neguits que també sortien, no? Qui us compra, no? I després l'altre, clar, jo venc a l'hostaleria, jo vull que al restaurant, no? Que vull estar al restaurant, que seria com el segon, no? Que seria com el 25-30%, no? Del volum de venda, que correspon també al 40% del valor, no? En quant a preu, en quant a diners que es mouen, se'n va cap a l'hostaleria. I la veritat és que és cap a on van molts. O sigui, al final tampoc no és allò que no són vins d'entrada, però gairebé tots tenen una diversificació molt gran en el seu lineal, en la seva oferta, en què hi ha els vins d'entrada, és a dir, uns vins que...
Els bàsics.
Els bàsics, senzills, i després van pujant de categories. Estan molt pensats per hostaleria.
Els bàsics.
Diguis, clar, els bàsics per hostaleria, no, en realitat tota la gamma, perquè hi haurà un restaurant...
Clar, en funció del restaurant.
Aquesta, no?, de l'entrada del Via Copes, i també després la part del que vol la cosa especial, no?, i després, doncs, aquí el restaurant que també vol, allò molt, molt especialíssim.
Clar, i si entres en un restaurant amb estrella Michelin...
Això mateix.
Portaràs el teu millor vi.
Clar, que això és molt bonic, també, És molt bonic perquè al final el celler, doncs, li suposa un esforç, evidentment, no?, però també... el fet de, ostres, tot això ho puc extreure de les meves vinyes, no? Tot això ho puc treure, no?, de la meva feina i puc entrar a diferents mercats, no? I això ja es veia, i era una tendència que ja estava, ja els grans ho tenien molt claríssim, molt clar, no?, els mitjans també, i els petits també ho estan acabant d'agafar, no? I sobretot aquí és on entra el restaurant, al final és mercat nacional, vale? Mercat de ciutat, mercat de poble, no?
I àrea metropolitana,
sobretot, no? Podríem parlar, no? I llavors aquí és on també molts cellers petitons han fet els esforços, no? Clar, aquí teníem els dos tipus de celler. Aquell celler que porta molt de temps exclusivament treballant per aquest tipus de client i, per tant, hostaleria o botiga especialitzada a quilòmetre zero, podríem dir, no?, diguéssim, d'àmbit nacional, o el que els altres, que aquella casualitat de la vida que li va venir aquell distribuïdor, no?, i li compra i se'n van cap a Dinamarca o se'n van cap als Estats Units, que, en el qual, doncs, aquesta part, doncs, com que ja tenien aquest mercat i els hi surten uns tants palets, doncs es queden així com a mitges. I hi havia uns cellers, doncs, que dius, no, nosaltres que hem treballat molt lo nacional, si bé l'exportació, molt bé, però és que hem de continuar treballant amb lo nacional, no? I aquells que tenen aquestes exportacions, doncs, són els que tenen una mica més de neguit, perquè diuen, ara m'he de fer el lloc en l'àmbit nacional, no? És una coseta que ja des de fa més de 10 anys que ho havien sentit amb els cellers, no? I que estaven com retornant a la terra després, no?, de la gran exportació als Estats Units, no? Els Estats Units va tornar boig en un moment, doncs, a comprar també, o sigui, els països nòrdics, no?, a comprar vi d'aquí, no? I ara has de retornar. Què suposa això? Doncs que has de potser canviar preus, també canviar una miqueta el mode
etiquetes,
de producció.
Etiquetes, a vegades.
Les etiquetes, no? El mode de producció, que és el que vol la gent d'aquí, no? No tant pensar, és el que vol el meu client americà o és el que vol el meu client danès, no?
Clar, és que en el terreny de l'exportació ha entrat en escena un terme que poca importància li donaven fins fa res, que són els aranzels.
Això mateix.
Aquí i la volatilitat que tenen.
Això, clar. Preocupació principal, que el Trump no se li giri una altra vegada, no? O sigui, al final...
Clar. Ara els apujo, ara sí, ara no. Ara no.
Qui assumeix tot això, no? Un dels problemes és qui assumeix el distribuïdor. Moltes vegades el producte és tan exclusiu que no hi ha problema. El distribuïdor d'allà diu, no, ja assumeixo aquesta diferència, ja s'arreglarà, no?, d'alguna manera, però clar, tu pateixes, perquè en qualsevol moment diu, mira, preferiré l'altre, o diré, durant un temps no demanaré res perquè no ho puc treure aquí, no? Perquè al final acaba sent un producte exclusiu, eh? En molts casos, sobretot quan aquests mitjans acaba sent de botiga especialitzada o de restauració, no? I, per tant, són productes que són gairebé de luxe en alguns casos. Un vi de nosaltres que el podem comprar a 13-15 euros, potser allà està, doncs, a $50 al restaurant, no? Per tant, són productes...
Tant?
Sí.
Carai!
Una diferència gran, no? I sobretot, clar, dius, és d'Espanya o de Catalunya, d'aquell raconet de Barcelona, no? Al final també són cosetes que són especials, no? Però, clar, tot això és el que es guanya a la resta. Quin és el repte en aquest moment? Doncs molts volen continuar treballant com treballen, que això també m'agrada, no? Sobretot aquests mitjans i petits, una filosofia molt clara, gent amb molta empenta, gent molt jove, gent que sap vendre molt bé. A mi em fascina la facilitat de transmetre el seu projecte i la passió.
Són
que
bons,
viuen.
Eh?
Són bons. Jo crec que i ho han après
estan
molt bé.
Estan molt formats,
i a més és
ho una... viuen amb passió.
Això, viure-ho amb passió, jo crec que és la clau, no? I de transmetre el seu projectet, que és la vinya del meu avi, el del meu pare, ara l'ha agafat jo, coses d'aquestes. Això és el bonic, també, de tot això dels projectes, i que ens hem de sentir-nos orgullosos de tot això. L'altre, l'augment de costos, també els hi preocupa. Clar, aquesta ampolla, a quan l'he de cobrar, no? Perquè el vidre et val tant, si fas escumosos, el morrió, la xapa, tal qual, no? Molts estan així abarcant, doncs, això, que al final també el màrqueting, la comunicació, no? I després també aquesta part de treballar el millor producte. Al final, jo és el producte que em surt i és el producte que és el meu reflexe i això intento vendre, no? Un repte molt gran, perquè al final també depèn molt de que tu sàpiguen transmetre i per això és tan important, al final, anar a visitar-los, anar a parlar amb ells, anar a aquestes fires, aquestes o les que són més populars,
o més petita,
no?
I popular,
la fira de la,
no?,
Candelera, que comentàvem, no?, que també va ser aquest cap de setmana a Molins de Rei, no? Aquesta era l'oportunitat també, doncs, de parlar amb ells i veure, ostres, potser aquell vi del lineal, que compro sempre, potser ara me'n vaig personatge amb aquest, no? Que sé qui són, sé com són, no? I el seu projecte.
I deixem que trenqui una llança també per una iniciativa nova aquí a Vilafranca, que va ser dels Raimons, durant les festes de Sant Raimon, la primera fira de vins, que al final es va acabar fent a Cal Figuerot, amb els elaboradors del celler de Vivaristes, de la nau del carrer Comerç. Molt bona iniciativa, que no va acompanyar el temps, però que la mantinguin.
És molt important, de donar a conèixer totes aquestes petites fires, donar a conèixer. Ara comença també calendari de fires, només cal que aneu a remenar i ja veureu.
Així ho farem. Moltes gràcies, Víctor Cornejo. Amb ganes d'escoltar-te de nou d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.
De Turis i aquest I Only Wanna Be With You, Només Vull Estar Amb Tu. Esperem que això és el que us passi a vosaltres amb la ràdio, amb el Penedès en Xarxa. Posem el punt i final aquest dijous 5 de febrer. Demà hi tornem, de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.